posa el focus en una vintena de persones contagiades pel coronavirus i que tenen origen desconegut pel que fa al contagi. A Catalunya n'hi ha un cas greu amb patologies prèvies i se n'estudia un altre, mentre que a Madrid se n'han descobert 11 de contagis en una residència de gent gran. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha fet una compareixença a primera hora de la tarda per donar el condol a les 3 víctimes mortals fins ara a l'Estat i ha afirmat que aquí, si se segueixen els consells de les autoritats, es pot contenir el coronavirus. Salvador Illa ha informat que s'ha reunit per videoconferència amb els consellers i conselleres de les comunitats autònomes i que tindrà aquesta tarda una reunió a Brussel·les amb els ministres dels 27 països membres de la Unió Europea. Es demanarà màxima coordinació, sobretot en l'organització o cancel·lació d'alguns esdeveniments esportius. A banda del coronavirus, dos noms propis de l'actualitat avui, els de Josep Rull i Jordi Turull, que podran sortir de la presó per treballar en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari. La Junta de Tractament de la Presó de Lledoners ha autoritzat els dos exconsellers a estar fora del centre 12 hores cada dia i 5 dies a la setmana. Rull i Turull són els últims condemnats pel Tribunal Suprem en la sentència del procés que accedeixen a aquesta mesura, una flexibilització del règim penitenciari que la llei permet. És notícia, d'altra banda, que el govern espanyol planteja tres fórmules per garantir les pensions. Concretament, vol endurir les jubilacions anticipades voluntàries i afavorir la fiscalitat dels plans d'empresa en detriment dels privats, alhora que es projecta una idea d'incentivar els que retardin la jubilació. El ministre d'Inclusió i Seguretat Social, José Luis Escrivá, ho ha explicat avui a la Comissió de Seguiment i Avaluació del Pacte de Toledo al Congrés dels Diputats per anunciar aquestes mesures amb les quals es vol fer front a l'envelliment de la població i del manteniment de la seguretat social els propers anys. Us expliquem, a més, que Tarragona acollirà diumenge la primera mostra confrare de Catalunya, amb diferents confraries, una vintena, que faran una exhibició de les seves activitats durant la Setmana Santa, les que fan habitualment per Setmana Santa a Catalunya, al Tàrraco Arena de la capital del Tarragonès. Una trentena de confraries en total participaran en aquesta primera edició amb entrada gratuïta a l'antiga plaça de toros de la capital de Tarragona. I un apunt també cultural. Es farà demà al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès a 8:45 del vespre un concert amb el Cor Amics de l'Òpera de Sabadell i l'Orquestra Simfònica del Vallès, grups acompanyats per diferents veus solistes que interpretaran la Traviata de Verdi sota la direcció de Daniel Gil de Tejada. Serà demà, com dèiem, a 8:45 al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. Ara, en el programa El Mirador, parlarem del coronavirus. Fins aquí l'actualitat. Abans del programa d'anàlisi, el pensament del dia, avui amb la poetessa i col·laboradora, des dels seus inicis de Ràdio Estel, Carme Catà.
La dona, fràgil, valenta, lluitadora, enamorada de l'amor, mare, neu i, per damunt de tot, persona. Carme Catà.
Ràdio Estel.
Vols entendre les claus de l'actualitat econòmica? Cada dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel, Plusvàlua, un programa d'entrevistes i tertúlies sobre els principals temes econòmics que afecten el nostre dia a dia. Plusvàlua, els dijous a les 8 de la tarda a Ràdio Estel.
El 33è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. El divendres 6 de març, Quico, el Cel i el Noi i el Mut de Ferreries. Els dies 6, 7 i 8 de març, el Folk Estoltes al Centre Cultural La Mercè de Girona. Fins al 3 d'abril, 33è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans.
A la Caixa impulsem centenars de projectes de recerca mèdica i treballem en reptes tan grans com curar el càncer, prevenir la malaltia d'Alzheimer o aconseguir una vacuna contra la sida. Perquè som la fundació que inverteix en recerca per construir una societat més avançada. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
Bar-restaurante Café de Galiza. Calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza. Menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234. 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo. Radio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts de les 6. Salutacions també del José Matosas i el Raúl Delgado a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. I des d'avui també a la redacció amb Marcel Gallart, que ens comença a ajudar 3 dies a la setmana. Benvingut, Marcel. Avui parlem del coronavirus a la nostra taula de col·loqui, de diàleg. La malaltia continua estenent-se com una amenaça encara de conseqüències incertes. Els contagis locals, del també anomenat Covid-19, fan créixer el perill de pandèmia, mentre vivim dies decisius per acabar de comprovar cap a on evoluciona la malaltia a nivell mundial. Per exemple, avui, amb un argument mèdic que diu que semblava que es podia contenir a Itàlia aquesta malaltia, però que encara no és així, el govern italià ha decidit suspendre, almenys fins d'aquí a uns dies, les classes a tots els centres acadèmics, universitaris i de nivell inferior. Mentre preocupa la proliferació de casos d'origen encara desconegut, arriben dades esperançadores, això sí, amb la davallada de la incidència del virus a la Xina, país on es van detectar els primers afectats. L'augment de la presència del Covid-19 en persones aquests dies, en previsió de continuar aquesta tendència als propers, és la conseqüència de la novetat. El problema greu és quan el coronavirus circula en forma de brots dins una comunitat i no es poden identificar totes les cadenes de contagi. Poden ser pocs casos, com ha passat aquesta setmana passada a Andalusia, sense que se sàpiga com el pacient s'ha pogut contagiar, també a Madrid, en algun cas, o per centenars, com és el cas d'Itàlia. Uns pocs milers, ja són 2.500, segons les últimes dades, amb una vuitantena llarga de morts. És, com es diu popularment, un cercle viciós o viral, podríem dir, ja que podem trobar moltes persones que no tenen consciència d'haver-se exposat al virus i, per tant, el poden transmetre sense saber-ho. I aquest és el gran problema. L'Organització Mundial de la Salut, en qualsevol cas, considera que encara es pot evitar la pandèmia mentre metges i responsables polítics de tot el món insisteixen en les crides a la calma. El 85% dels casos, aproximadament, són lleus. S'està investigant amb rapidesa per trobar-hi solució i, sobretot, no hi ha encara motius sòlids per una alarma més gran de la que ja tenim. La incidència mortal del Covid-19, en qualsevol cas també, està sent de moment inferior a la de la grip que afecta cada any l'hemisferi nord durant l'hivern, entre finals de desembre, aproximadament, i principis de març, ara, per tant. Sí, ara som a principis de març, efectivament, i ens movem entre la màxima precaució i aquella llum també d'esperança que ens reflecteix en els dies de la incipient primavera. Música. una primavera incipient i ja imminent, tot i que si fa una mica de caloreta aquests dies, podem pensar que ja ha arribat la primavera i fins i tot de vegades gairebé l'estiu. Però per parlar-ne, avui parlarem del coronavirus, del Covid-19, amb Carmen Benito, que ens acompanya aquí. Ella és la directora del Secretariat de Pastoral de la Salut de l'Arcabisbat de Barcelona. Senyora Benito, benvinguda, bona tarda.
Hola, bones tardes.
Com estem?
Bien, bien.
Gràcies. Comparteix la preocupació, però ara entrarem en detalls. També saludem Josep Maria Simón, que és metge, doctor en oftalmologia i expresident de la Federació Internacional d'Associacions Mèdiques Catòliques, la FIAM, entre altres responsabilitats que ha tingut. Senyor Simón, doctor Simón, bona tarda.
Bona tarda i molt content de tornar a casa.
Nosaltres també, efectivament, aquesta és casa seva. Ha vingut moltes vegades, sobretot quan tenia responsabilitats més actives, no?, a Metges Cristians de Catalunya i després a la Federació Internacional també. Doncs benvingut novament. I saludem també Josep Maria Guardiola. Avui tenim dos Josep Maries. Ell és epidemiòleg, metge de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona. Havia estat aquí recentment quan vam parlar, per exemple, de la sida. Ell tracta molts malalts afectats pel virus VIH de la sida i ara també comparteix aquesta preocupació i precaució també pel coronavirus. Doctor Guardiola, benvingut, bona tarda.
Moltes gràcies. Gràcies per convidar-me una altra vegada. Has dit que sóc epidemiòleg, no ho sóc, jo sóc metge internista.
Metge internista, disculpi.
Veig molts pacients amb grip, molts pacients amb malalties infeccioses i cap, de moment, amb coronavirus.
Per tant, no n'ha tractat cap, perquè, de fet, els casos que hi ha a tot el món, si sumem els metges, que hi ha milions de metges a tot el món, segur que n'hi ha molts que no n'han vist cap de cas.
Lo normal és no haver tractat, i lo millor, és no haver tractat cap malalt amb coronavirus d'aquests nous que estem parlant, perquè realment en tenim molt pocs, afortunadament. Però la nostra feina més és una feina de previsió, d'evitar l'expansió d'aquesta epidèmia.
Fins a quin punt podem estar preocupats? Quina és la situació actual, segons detecten vostès, a nivell mèdic, a nivell social? Qui vol començar?
Doctor Simón, per exemple. És molt difícil resumir, però podíem fer una comparació amb la grip, i això seria com una grip, però per la grip tenim vacunes. Hi ha molta gent vacunada, i llavors, si amb una població gran doncs no tens la població vacunada, doncs pots tenir morts, pots tenir efectes secundaris, pots tenir infeccions secundàries, no? De manera que ara mateix jo m'ho prendria amb un cert respecte, perquè és com una grip, però no ho sabem tot, i estem tots aprenent encara d'aquest i no sabem què passarà. Per tant, una cautela l'hem de tenir, una prudència.
Prudència perquè és desconegut encara aquest virus. Encara que se sap com és, no?, amb aquesta forma de corona a nivell microscòpic.
Aquest és un virus que ja és conegut des de fa molts anys, però hi ha hagut algunes mutacions. Llavors ja tenim precedents, no? En l'any 2002-2003 va haver una epidèmia que va ser l'epidèmia per una mutació del coronavirus, que es deia el SARS. Després, en l'any 2012, una altra similar. I ara tenim aquesta del coronavirus. Això és algo que sabem que pot passar i que estem d'alguna manera exposats. Són mutacions de virus ja coneguts que agafen formes més o menys agressives. I aquest virus que ara tenim és un virus amb certa agressivitat, no molt més agressiu que el virus de la grip, però hi ha moltes coses que desconeixem. I això és el que fa que tinguem que ser, sobretot, molt curosos a l'hora de parlar. A vegades hi ha certa tendència a dir, bueno, totes aquestes mesures que s'estan prenent són mesures una mica exagerades, que no, això no val la pena, realment. Jo crec que no, tot el contrari. Jo crec que les autoritats estan fent una bona feina. Els serveis d'epidemiologia dels hospitals, les autoritats en l'àmbit de la medicina estan fent una bona feina a nivell mundial i en el nostre nivell més concret, a nivell català, perquè és molt important tallar o intentar controlar el que seria la transmissió d'aquesta malaltia. No perquè sigui una malaltia mortal, horrorosa, que tots morirem, com es diu a vegades de manera una miqueta en broma, però sí perquè no sabem encara quin pot ser l'abast i d'alguna manera és feina de les autoritats i després de totes les persones que treballem en el món de la salut de col·laborar perquè això no es produeixi, no? Per poder tallar una miqueta el que seria l'evolució natural d'aquesta malaltia. És una mica el que ha passat a la Xina. A la Xina hi ha hagut un naixement, una gran explosió, i ara ja estem en una davallada. I aquí s'espera que passi el mateix. però aquí encara estaríem en la fase d'explosió. Encara no estem, crec que encara no hem arribat al pic, i per tant això fa que s'ha d'anar una mica, s'ha d'anar bastant al tanto, perquè no sabem les conseqüències que pot tenir aquesta malaltia. Has dit una cosa, si
sí,
em permets, una petita
correcció. Sí, sí.
La mortalitat d'aquesta malaltia encara no ho sabem massa, però amb les dades que ja es tenen, la mortalitat estaria al voltant de l'1%. La mortalitat de la grip, en percentatges, és més baixa, és del 0,1. És a dir, 1 de cada 1.000 amb grip. El que passa és que hi ha molt més malalts amb grip, es mor molta més gent amb grip que amb gent amb coronavirus, perquè encara és una malaltia doncs, molt recent. Però el que sabem ara és que és més greu. Estem parlant d'un 1% de mortalitat. És un percentatge, segons com es miri, molt baix, segons com es miri, una mica més alt. I sobretot entendre que l'afectació a població sana, població que no té comorbilitats, és pràcticament una grip, un refredat que pot passar inclús bastant desapercebut. Aquest seria una mica el missatge que crec que val la pena.
Li agraïm totes les dades i tots els aclariments, evidentment, amb aquesta diferenciació estadística entre xifres absolutes, que sempre seran més altes les de la grip, i xifres relatives, exacte, que també les xifres relatives veiem que són inferiors les del coronavirus. I matisem, perquè certament el que hem donat abans són dades certes, però afegim això que vostè diu, que els 85% siguin casos lleus no vol dir que l'altre 15% mori, sinó que del 15% hi ha casos greus que també sobreviuen. Un 1% de mortalitat en els casos del coronavirus. Però la incertesa i l'evitar l'expansió, perquè això sempre és dolent, oi? L'expansió d'un virus per la salut pública, encara que no mori ningú o encara que mori poca gent, diguéssim, no?
Aquest és el tema, per exemple, que està passant a Itàlia. A Itàlia no se sap massa bé per què hi ha hagut aquesta gran quantitat de malalts. Estem al voltant d'uns 3.000. Sí, aquí, a l'estat espanyol, estem avui, amb les dades del Ministeri de Salut a la una del migdia, estàvem amb 237. Són molts malalts, són 237 malalts, però comparat amb el que està passant a Itàlia, és molt poc. Per què hi en tenen tants i per què aquí en tenim tan pocs? No se sap massa bé. No se sap massa bé.
Hi ha molt component de misteri encara. Sí,
per tant, les mesures que s'estan prenent en altres llocs, és probable que puguin acabar arribant en el nostre entorn, simplement per un tema de que si allà funciona, aquí també pot arribar a funcionar. Però jo crec que hi ha més dubtes que certeses en aquesta malaltia de moment.
Sí, sí, sí. Doncs una qüestió important també que ha dit el doctor Josep Maria Guardiola és que algunes mesures dràstiques com partits esportius, partits de futbol o competicions esportives o de bàsquet a porta tancada poden arribar a ser encertades encara que molesti molta gent i tingui un perjudici econòmic fins i tot. Sí, senyora Carmen Benito.
Sí, sin quitar l'alarma social que està creando, yo haría una llamada a la serenidad, a tener en cuenta los datos científicos, los datos que nos dan los técnicos y bueno, el ministerio y todos los datos oficiales, y hacer un poco de parangón entre realmente la alarma social tan tremenda que está creando y los datos objetivos. Los datos objetivos es que estamos en un tanto por cien bastante bajo comparado con la población general. ¿Que hay que emplear medidas? Evidentemente, y en este sentido tenemos que llevar intentar que la responsabilidad individual de cada uno nos lleve a tomar medidas de precaución para no infectarnos y no infectar nosotros. Pero bueno, ese miedo colectivo y ese miedo tan agobiante que nos paralice no es bueno.
Tenim entre les notícies d'última hora el fet que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, viatja aquesta tarda a Brussel·les, on tindrà una important reunió amb els ministres de Sanitat dels 27 països membres de la Unió perquè cal coordinar segurament més del que s'estan fent ara algunes mesures, clar, perquè sembla que de vegades cada país tingui el perill d'anar una mica a la seva. I d'altra banda, una ultimíssima hora també, i és que la Fira Alimentària a Barcelona, habitualment cada dos anys, ha quedat ajornada fins al setembre a causa del coronavirus. Després de la cancel·lació del Mobile, és la segona fira amb més impacte econòmic per a Barcelona, que s'ajorna, en aquest cas, fins al setembre. El Mobile, com tots sabem, va quedar suspès. O sigui, el proper serà l'any vinent. Bé, sobre aquesta coordinació, sobre les mesures, doctor Simón...
Sí, no, jo... Hi ha moltes coses que els mitjans de comunicació diuen, però una cosa que amb una ràdio de l'Església hem de dir és que hem d'anar al tanto perquè es garanteixi els sacraments a tota la població que ho desitgi.
Sí, perquè a les esglésies aquest és un tema que també s'està analitzant molt.
És un tema important. Potser això ens pot ajudar a meditar més el valor de la missa, que és, la missa és molt important.
Que no, no requereix tant de contacte físic, oi? Sinó que és més espiritual.
Sí, és espiritual. També hi ha contacte físic, hi ha la comunió, no? Que, a més, si es fa amb unció, doncs pot ser perfectament a la boca, perquè si donen la comunió a la mà, també poden tocar la mà, de mà a mà. Vull dir que s'ha de fer potser millor, amb més unció. Aquesta és la paraula.
Però diuen que és més higiènic a la mà, en aquests casos, no? En un perill d'un virus com aquest.
Bé, jo,
és això, discutible, com a mínim.
És discutible. Però, en tot cas, hem d'anar al tanto de que es garanteixin els sacraments a tots els que ho vulguin. Totes les mesures, com és natural, i eventualment es pot suprimir el ritus de la pau, que és un ritus mal entès pel públic. No, no, és un ritus, és la pau de Jesús a la samaritana i li diu no em toquis. És un ritus que no entenem bé i que es pot suspendre. A la missa, mira, no ens passes a una altra cosa.
Suspendre
i en el cas,
físicament, però no en el fons. Oi?
Està clar. I en el cas extrem, com ha passat a Singapur, i avui comentava per WhatsApp amb uns metges de l'Associació Mèdica Catòlica de Singapur que han ajudat el bisbe doncs, a prendre aquesta decisió de suspendre les misses, però ho ha fet d'una manera, amb un vídeo, oferint a la gent doncs, misses a través d'internet, tot i que no és l'assistència a la missa, però és una manera de pregària.
En un cas d'emergència.
La litúrgia de la paraula, la meditació, i a més ho ha posat en mitja hora, per si la gent diu, mira, ja que no hi ha missa, doncs reso 10 minuts i ja està. Diguem-ne que en el cas extrem de suspensió de sacraments o de misses públiques, perquè la missa pot ser privada i és en favor de tota l'Església...
També es pot seguir, perdoni, per Ràdio Estel, pels mitjans de comunicació, que oferim la missa cada diumenge.
Efectivament, no? Vull dir, en cas d'extrem, doncs, mira, hem de valorar-la més i també valorar la paraula de Déu i esperar temps millors que vindran. Perquè això passarà.
Bé, doncs,
jo José María, com a iglesia...
Endavant, sí.
Yo pienso que como institución tenemos que respetar las normas sanitarias. Es decir, de momento las últimas noticias es que estamos ante una epidemia, no una pandemia, que estamos en un momento de contención, con lo cual, si las autoridades sanitarias no nos han dado normas específicas a nuestras pequeñas colectividades, es decir, a nivel sanitario ya hemos recibido normas en los hospitales, primero por estar disponibles por si acaso la población nos necesita, pero por otra parte se han suspendido congresos, se han suspendido reuniones dentro del mismo hospital, etcétera, etcétera. Bueno, están haciendo unas medidas de obligado cumplimiento y que los hospitales cada uno nos los estamos aplicando. Vamos a ver, mientras los técnicos y los científicos no nos digan esas normas para nuestras comunidades cristianas, yo creo que no tenemos que hacer ninguna alarma especial porque ya nos vendrán las normas,
vienen. Está claro, pero, por ejemplo, la higiene de mans amb gels, cada mes deixin residu, porque aquesta es la importancia, ¿no? Yo pienso que es una cosa higiénica que s'hauria de fer tot l'any, potser.
Sí,
i en temporades de grip i tot.
Eso estoy de acuerdo.
És bo, mira, aprofitant la vida entesa, el virus ens pot crear el que es diu una externalitat positiva. Mira, aprofitant la vida entesa, potser podem ser més educats amb la gent i netejant-se més les mans, etcètera, no?
Vull dir que exacte.
Li hem de treure
rentar-se
la part
les mans,
positiva,
aquest
no?
És un consell que va bé sempre, hi hagi coronavirus o altres epidèmies o no n'hi hagi.
De fet, és el consell que es dona, que és el que va millor. No són les mascaretes, sinó
les mans.
Rentar-se les mans.
Exacte.
I no,
evitar acostar-se massa quan parlem amb algú.
Efectivament, s'ha posat aquesta mesura dels 2 metres, però també s'ha posat, també es parla si es pot donar la mà o no es pot donar la mà. De moment ningú ha prohibit donar la mà, ningú ha prohibit donar abraçades, una mica...
A Itàlia ho han fet, A Itàlia...
No, estic parlant en el nostre ambient. És a dir, totes aquestes situacions que paraven relacionades amb la missa i el combregar, etc., jo crec que aquí, de moment, això encara no s'aplica perquè la transmissió del virus està força controlada. Però això és el dia a dia, cada dia...
Esto puede cambiar, ¿no?
Tu deies una cosa fa un momentet, molt interessant, perquè estem pendents d'internet, de veure l'última actualització, tots els mitjans en parlen, cada dia hi ha diverses rodes de premsa, surt sempre aquell senyor explicant tot això. És a dir, jo crec que realment hem de viure... aniria molt bé viure una mica d'esquena a tot això el que està passant. És a dir, perquè sembla que sigui la fi del món, i no és veritat, ni molt menys. I d'alguna manera tindríem que poder desconnectar una mica, sobretot la societat civil, els que són metges, doncs, ens toca potser una mica més. Però potser el missatge que hem d'inculcar és un missatge de pau i de tranquil·litat, que les coses s'estan fent bé, escolta'm, i que la vida és molt més, evidentment... Que
segurament hi haurà un impacte transitori, que esperem que sigui transitori, a nivell econòmic, això sí, s'han suspès grans esdeveniments a Barcelona, no diguem al nord d'Itàlia, és això, competicions esportives a porta tancada, sense públic, tot això tindrà un impacte, però si passa, potser ens apuntarem això que acaba de dir abans el doctor Guardiola, mesures dràstiques que molesten, però que potser són necessàries. No?
També és bo que la gent no s'obsessioni amb un tema, no? Perquè si no, la vida és molt més rica i hem de tenir una sèrie de prioritats.
Qualsevol mal de cap, qualsevol mal de coll, també és important dir això, no? I ara que estem encara en època de grip, tot i que baixa, però no és coronavirus
encara, tot. Encara tenim pacients ingressats a la sala, encara tenim pacients ingressats per grip. I el coronavirus és com una grip, però no és exactament igual que una grip. El coronavirus dona més tos, és una tos seca, no és una tos productiva.
Més bronquial.
Pot donar febre, sí, com més irritativa, pot donar febre, i després, quan ja progressa una mica més, pot donar una mica d'ofec. Pot donar el que nosaltres diem una dísnea. Però el més normal és que sigui un quadre molt banal, i estic segur que hi ha coronavirus que s'han passat a casa i que ningú els ha fet cap diagnòstic per la banalitat del quadre, i això seria una mica el que toca.
Però, evidentment, cal màxima prudència per evitar l'expansió.
Efectivament. Sí. Quan va començar el boom, el servei d'urgències del nostre hospital va venir quantitat de gent, perquè tenien la sospita que podien tenir la infecció pel coronavirus. Se'ls feia la tècnica, s'enviava al clínic, perquè això, aquesta tècnica ara mateix a Barcelona es fa a l'Hospital Clínic, van sortir tots negatius. Després, jo crec que de manera molt afortunada, es va dir no, que la gent que tingui dubte, que truqui amb el telèfon del 061 i que anirà un tècnic de sanitat, a casa seva se li farà la prova. I això ha fet, això en els hospitals ho hem notat molt, perquè realment ha baixat molt l'afluència de gent que realment no tenia res. Per una grip, per un refredat normal, per una mica de tos, no hi ha que anar a l'hospital, perquè llavors les urgències es col·lapsen, de fet ja estan col·lapsades. La grip, en aquest sentit, a vegades pot ser més aparatosa, realment perquè és molt més freqüent, perquè realment la incidència de grip és molt alta. Afortunadament ja estem de baixada de la grip.
Avui ens acompanyen al nostre col·loqui des d'aquí, des del Mirador de l'Actualitat de Ràdio Estel, en directe, la directora del Secretariat de Pastoral de la Salut de l'Arquebisbat de Barcelona, Carmen Benito, el metge internista de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, Josep Maria Guardiola, i l'oftalmòleg Josep Maria Simón, també expresident de la Federació Internacional d'Associacions Mèdiques Catòliques. Podríem seguir comentant moltes coses. Potser, tenint en compte que aquesta epidèmia que va començar a la Xina ha afectat sobretot l'hemisferi nord, a l'hivern de l'hemisferi nord, hem de pensar que d'aquí a pocs dies, quan comenci la primavera, passarà una mica com la grip, que ja baixen els casos.
Probablement.
Són dies importants, aquests propers, perdoni. Sí,
sí, sembla que a Múrcia, que han estat a 24-27 graus, no hi ha ni un cas. No sé.
Per tant, va associar al fred.
Sí, el que passa és que no ho sabem, i tampoc sabem els subtipus de virus, que potser n'hi ha un de més greu que altre, diguem-ne, no? Com que no se sap, en principi has de pensar que sí, quan vingui el maig, juny, ja això té que anar de baixa, però no ho sabem.
Avui han sortit, per exemple, unes notícies, des d'aquest punt de vista, no massa positives, perquè a la Xina algun pacient que ja s'havia donat d'alta ha empitjorat de manera sobtada quan ja estava curat, o algun que inclús sembla que s'hagi tornat a reinfectar. Aquesta és una pregunta molt interessant, saber si aquest virus deixa memòria o no deixa memòria, és a dir, si podem tornar a passar-lo o no el podem tornar a passar. I això, encara, avui en dia, no se sap, s'està investigant. Per tant, estem realment molt al començament. Què passarà? Esperem que amb el bon temps es curi la grip, es curi el coronavirus i puguem prendre el sol tranquil·lament. Però això són coses que encara realment no sabem perquè no tenim experiència. Realment són fràgils, perquè estem molt exposats a canvi climàtic, malalties novedoses, i d'alguna manera anem tots molt despistats quan aquestes coses passen. Si això passa en els països desenvolupats, en els països en vies de desenvolupament, encara és molt més dramàtic, no?
Bé, i encara, com que han sortit referències a l'Església, sabem que precisament a l'Assemblea Plenària de la Conferència Episcopal Espanyola, aquests dies, entre molts altres temes prioritaris a nivell eclesial, es parla d'això, del coronavirus, i de com coordinar, de les persones malaltes, i com es pot... Bueno, d'una banda, la pastoral de la salut, que té un gran repte, vostè, senyora Carmen Benito, ho sap prou bé, però també les precaucions en la línia del que deia el doctor Simón, no? Que de vegades a les esglésies també s'han de prendre decisions dràstiques.
Bueno, yo pienso que a nivel de pastoral de la salud, de momento es el mensaje de serenidad, es el mensaje cristiano de ayuda al otro, porque realmente yo pienso que en todas las epidemias la misericordia es lo primero que nos hace como cristianos ayudar al que tenemos al lado. De momento, como estamos en situación preventiva, pues yo pienso que tenemos que ser todos responsables para no infectar ni dejarnos infectar. O sea, y en la medida en que cada uno individualmente en su pequeña colectividad pueda dar ese mensaje de tranquilidad, de esperanza, de ayuda, de que los científicos están empleando los medios y todo el mecanismo internacional está pendiente de este tema, y que, bueno, está todo el mundo pendiente de resolver y de buscar un tratamiento y una vacuna, si es posible. Bueno, pues vamos a ver, a nivel del ciudadano de a pie, pues mucha tranquilidad.
Doncs ens apuntem a aquesta tranquil·litat, però sense deixar de ser cautes i de tenir les precaucions pròpies del que vostès deien, no? Pròpies d'un fenomen que encara no es coneix o que s'està començant a conèixer. Ara farem una pausa, passant 2 minuts a 6:45. De seguida, la notícia curiosa del Rafa Sanahuja, i encara tindrem uns minuts més amb els doctors Josep Maria Simón, Josep Maria Guardiola i Carmen Benito. Tornem ara mateix.
Ràdio Estel.
Tortosa, 90.1. Les bones notícies sempre s'han d'explicar. I a Ràdio Estel estem de celebració, perquè el programa El Gripau Blau ha rebut una menció de qualitat als darrers Premis Ràdio Associació de Catalunya. Felicitem a tot l'equip per la menció i per la bona feina. El Gripau Blau, els dissabtes i diumenges a 8:45 del matí a Ràdio Estel.
A la Caixa treballem per posar la cultura a l'abast de tothom. Des dels nostres centres col·laborem amb els millors museus del món. Fem arribar el teatre i la música arreu del país i utilitzem l'art com a eina per la millora social. Perquè som la fundació que inverteix per millorar la societat a través de la cultura. La Caixa és una fundació. La fundació és la Caixa.
I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
tornem al col·loqui. Recordem-ho avui amb els metges Josep Maria Guardiola, internista, Josep Maria Simón oftalmòleg, i també amb la directora del Secretariat de Pastoral de la Salut de l'Arquebisbat de Barcelona, Carmen Benito. Anem a la notícia curiosa amb Rafa Sanahuja. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Doncs sí, continuem donant-li voltes al tema del coronavirus, que ens està afectant en major o menor mesura en la nostra vida, però que també està afectant a una cosa que forma part del nostre dia a dia. Una cosa que tal vegada no té tanta importància, però alguns sí que la té. Estic parlant dels esdeveniments esportius. I és que després de les primeres cancel·lacions i suspensions d'esdeveniments esportius pel coronavirus en països com la Xina, el Japó, Qatar i Itàlia, els efectes han arribat també als recintes espanyols. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va anunciar aquest dimarts que el seu departament recomanava celebrar a porta tancada aquelles competicions que impliquessin a equips de les zones considerades de risc, com Nord d'Itàlia, Iran, Xina, Japó, Corea del Sud i Singapur. I va donar per fet que aquestes ordres les executaran les comunitats autònomes d'aquests equips, no?, que poden estar implicats. Per exemple, ja sabem que el 10 de març es jugarà a porta tancada el València-Atalanta de Champions, així com el 19 de març el Getafe-Inter de l'Europa League. I també hi ha almenys dos duels de bàsquet afectats aquest dijous, 5 de març, justament el València-Armani-Milan de l'Eurolliga, i el 19 de març el Girona-Venècia de l'Eurocup femenina. Això no afecta partits d'equips espanyols en les altres zones on hi ha brots sense control, tampoc a competició on no hagi previst afluència massiva d'espectadors en zones de risc. La decisió que el Ministeri va anunciar després d'estudiar-la amb les comunitats autònomes i amb el Consell Superior d'Esports va ser rebuda amb cautela per la UEFA organitzadora de la Champions i de l'Europa League. El mateix Gianni Infantino va suggerir en una entrevista a l'agència Reuters que no podia descartar-se la suspensió, atenció, de la mateixa Eurocopa 2020, prevista entre el 12 de juny i el 12 de juliol en 12 ciutats europees perquè té seus itinerants, diguem-ne. Els dubtes també han sobrevolat aquests dies el futur dels Jocs Olímpics de Tòquio, programats del 24 de juliol al 9 d'agost en una zona actualment de molt de risc, molt més risc que el territori europeu, on s'hi han cancel·lat diversos esdeveniments esportius en les últimes setmanes. Ja veus, Ignasi, no sé si hi ha molta certesa o no del que està passant, si és massa perillós o no, però que està afectant aquesta por al coronavirus, està clar.
Moltes gràcies, Rafa. Bé, suspendre l'Eurocopa de futbol, per exemple, o els Jocs Olímpics seria molt fort. Esperem que no hagi de passar. De moment no s'ha decidit res en aquest sentit, però déu-n'hi-do, mesures
sí,
dràstiques.
Jo crec que hem de fer hora et labora, hem de treballar i també fer rogatives a Déu, no? Igual que quan hi ha sequera, doncs es prega, o abans es pregava Sant Roc. I de fet estem plegats d'ermites de Sant Roc o Sant Sebastià.
Això anava a dir, la història de Catalunya està plena de vots de vila a Sant Roc, entre altres. Arenys de Mar és un país, és un poble, perdó, que va veure ara fa ja uns quants segles com la població pregava després de la pesta, no? En aquest cas, igualment, Barcelona té vot de vila a la Immaculada Concepció, també demanant per les epidèmies.
En Virgen de la Sisa també hi ha una...
Premià.
Sí, en Premià també hi ha una gran, no?,
devoció lligada a les malalties, alguna...
sí,
efectivament.
Unida, sí, precisament a rezar per les enfermedades.
I no diguem Lourdes, al sud de França, en aquest cas, sobretot molts malalts, discapacitats físics, és a dir, tetraplègics, que s'encomanen a la Mare de Déu. Doncs els agraïm molt aquesta opció. El que passa és que, com diu vostè, doctor Simón, hora, però també labora. Sí. S'ha de treballar, no? Senyor Guardiola.
És evident. Jo avui mateix, doncs, el diumenge, agafava un avió i m'anava a Boston al Congrés Americà de Sida.
I es va fer amb normalitat.
Aquest congrés es fa. El que passa és que l'hospital, la direcció de l'hospital ens ha prohibit, no és ben bé prohibit, però ens ha recomanat amb molta vehemència que ningú marxi, cap metge marxi a cap congrés ni a cap reunió. I jo ja he trucat a Boston aquest matí, aquesta tarda he trucat a l'hotel per cancel·lar la meva assistència, cosa que per mi personalment és un enrenou perquè ja estava tot molt, molt preparat. Però independentment d'això, per què se'ns han recomanat això en els metges? Una mica per estar disponibles. Exacte. Per estar disponibles per si realment hi ha una epidèmia. Mira, hi ha uns companys del País Basc, fa poc va haver-hi una reunió en l'entorn del món de l'Aquibé, i un d'ells tenir el coronavirus. Aquest noi ara està ingressat, està funcionant molt bé, però s'han tingut que hi ha unes 100 persones relacionades amb el món sanitari. Això és un enrenou espectacular. Avui a La Vanguardia es parlava dels controladors aeris, no?
Sí.
Aleshores, jo crec que de moment les mesures més contundents que s'han pres en el nostre mitjà fan referència a l'estament mèdic. Per què? Perquè... som una mica important, segons com es miri, no?
Mm? Sí, sí, certament. No, i li agraeixo. I, a més, també, clar, estar tants metges junts, a vegades els metges també estan vulnerats.